Com us deia, som el cor del call jueu i nosaltres, com Itram, hi arribem acompanyats de Jezabel, que, fent honor al seu nom, estava oberta a d'altres creences i religions. Jezabel va ser l'esposa d'Acab, rei d'Israel, i va introduir al país el culte a altres déus. Per aquest motiu vaig posar-li aquest nom, perquè justament això és el que farà aquest personatge, acostar tradicions, bastir ponts entre diferents religions. Ella, Jezabel, té la voluntat que Itram conegui la seva comunitat, la seva tradició jueva, i per això el porta fins als dos llocs més importants pels jueus, el Mikve, o banys jueus de purificació, i també la sinagoga. Són dos espais que estaven connectats, ja que tant homes com dones s'havien de purificar abans i després d'accedir al temple. En el cas de Besalú, el Mikve es va descobrir pels volts als anys 60 i va ser el rabí de Perpinyà que va certificar que aquest indret que s'acabava de trobar corresponia per mides i característiques a un bany de purificació i també pel lloc, per l'indret on se sabia que documentalment s'hi havia establert la comunitat jueva. Els fonaments que es veuen de la sinagoga, aixecats precisament sobre el Mikve, es van trobar anys més tard, però tant l'un com l'altre són dos indrets determinants, vitals en la trama de la novel·la i també en la constitució, diguéssim, d'una comunitat jueva. I és per això que us vull llegir el moment que Itram accedeix a l'interior del temple, prèvia a la visita que farà als banys. Podeu seure, si ho preferiu, en aquests pedrissos que hi ha i posar-vos en situació, perquè qui parla és Jezabel. Això és el rovell de l'ou del barri, el centre de la vida de la nostra comunitat. La sinagoga, va anunciar Jezabel acompanyant aquestes paraules amb una reverència cap a una mena d'altar que hi havia en una banda de la sala. Què és allò? Va preguntar mentre amb la barbeta Itram apuntava cap a un petit tabernacle amb una llàntia encesa. És la teua que guarda la llum de Saron. Vetllem perquè la flama de l'Aron HaKodes sigui eterna. Totes les sinagogues tenen una llàntia d'oli com aquesta que veus, i que és venerada per tots els membres de la comunitat. La devoció és tan gran que fins i tot hi ha persones que un cop han mort no volen deixar de vetllar-la, i així ho deixen escrit en el seu testament. El pare em va explicar que una vegada va atendre una malalta que està en el llit, va aprofitar les seves últimes forces per dictar testament, i entre les seves últimes voluntats hi havia que llegava a la sinagoga una quantitat de diners perquè alimentessin la flama amb un quart d'oli cada dia. Jezabel xiuxiuejava la història d'aquella dona moribunda des de la penombra de les columnes i a ell se li va posar la pell de gallina. Li va cridar l'atenció que la sala estigués dividida en dues plantes. Hi havia una mena de galeria, una espècie de balconada enlairada, separada amb unes gelosies de la planta de baix on es trobaven. «Què és això d'aquí dalt?», va preguntar Itram a Jezabel. «És el lloc reservat a les dones i ha d'estar separat visualment del recinte d'aquí baix. Aquest és exclusiu pels homes. Nosaltres seguim les oracions des d'allà dalt i entrem per una altra porta». I li va assenyalar cap a la part de darrere d'aquell balcó. Era un espai senzill, no gens luxós, però que feia una gran sensació de pau i de tranquil·litat. Un gran moble de fusta tancat i envoltat de bancs de fusta s'erigia al mig de la sala i presidia l'estança amb autoritat. Què hi ha aquí dins d'aquest armari? La Torà. I què és? Una mena de sant? No, va contestar-li Jezabel. No, la Torà és un llibre sagrat, el nostre llibre sagrat. Recull la voluntat de Déu revelada a Moisès. L'estricta obediència a la seva llei és el punt central al voltant del qual es desenvolupa tota la nostra vida. Tots els dies, durant els serveis religiosos dels matins, es reciten passatges de l'escriptura, la Mishnà i el Talmud, però els dilluns i els dijous al matí es treu d'aquesta arqueta, i va assenyalar el moble situat al centre del temple, i es llegeix cantant davant dels fidels. Vaja, es va lamentar Itram. Avui és dimecres a la tarda, o sigui que no la podré veure, es va queixar. No. Avui no, i de fet una mica més, i jo tampoc no l'hauria vista mai, va dir Jezabel amb un deix de preocupació. I això per què? Oh, perquè abans que la Torà presidís la sinagoga, es va haver de sotmetre a un acurat procés de restauració. Els dos pergamins enrotllats que la formen estaven molt fets malbé. Quan venim a resar, a llegir i escoltar la Torà i altres textos bíblics, o quan el Consell es reuneix per tractar qüestions que afecten tota la comunitat, per exemple, el meu pare en forma part, venen aquí, s'asseuen aquí, a aquests bancs. Per tant, us reuniu tota la comunitat aquí per fer de tot? Sí, tots no, només una part, els més importants. Però, de fet, sinagoga, que ve del grec sinago, que vol dir reunir, és això, un lloc de reunió i recolliment que ens permet trobar-nos a nosaltres mateixos i sentir-nos més a prop de Déu. Però abans hem de passar pels banys o al Mikve. Per on? Va fer sense entendre el que li havia dit Jezabel. El Mikve són els banys de purificació. Vine, va ordenar-li. Itram la va creure i la va seguir. Feien la volta a la part central del temple per anar cap al Mikve. Es van dirigir cap a un edifici annex i van accedir a través d'un passadís estret que semblava un canó. L'escala de baixada tenia uns graons de pedra polida, n'hi havia 5. Després venia un altre replà i 5 graons més. «Que baixem cap al riu?», va preguntar encuriosit. «No, però gairebé», va respondre somrient Jezabel. «Ara entendràs per què». Sentia soroll d'aigua. Van anar a parar a una estança amb poca llum. Només hi entrava un fil de claror per la finestra que donava a la muralla, al costat del riu. Va aparèixer davant seu una piscina rectangular de lloses de pedra. L'aigua entrava per un forat a la paret que tocava el riu. En sortia un raig que arribava a l'altura del pit. Abans que Jezabel digués res, va preguntar-li per què servia aquell tanc ple d'aigua. «Són els banys de purificació, per tornar a néixer, per renovar-se. Aquí hi fem la neteja espiritual del nostre cos. Ens submergim en aquestes aigües per rentar el cos i l'ànima de les impureses. El bany ritual per immersió purifica el cos del contacte amb un cadàver, amb certes malalties, i després del part, per exemple, també ens purifiquem. També se sol fer abans de les celebracions en el temple. Tot contacte amb una impuresa necessita una immersió». «I us purifiqueu homes i dones junts?», va preguntar amb les celles arrufades i amb una mica de morrieria ítrem. «No!», va exclamar una Jezabel ofesa i amb una mica de mirada censuradora. «S'estableixen torns, però les dones sí, que hem de venir cada mes o abans de casar-nos. I el pic de l'hivern, quan l'aigua del riu deu estar glaçada, com us ho feu?», va voler saber ítrem. Els primers jueus que van establir-se a Besalú, ara ja fa uns quants anys, van descobrir una font d'aigua termal, seguint el curs del Fluvià, uns quants metres més amunt d'aquell lloc on ens trobem ara. Durant els mesos d'hivern ens purifiquem amb aigua tèbia, és calenta, però no és aquella tan glaçada. Segons la tradició, tots els cabals d'aigua del món provenen del riu que brollava del jardí de l'Edèn, i l'aigua del Micbé ha de venir d'una font natural. Pot venir d'una font natural, vol dir el mar, un riu, una deu, la pluja, la neu o el glaç fos, però mai no s'ha de permetre que l'aigua quedi estancada per evitar impureses. Mentre Jezabel li explicava això, es va anar acostant a aquella piscina. Va tocar l'aigua amb la mà i va poder constatar que hi havia prou aigua per submergir totalment el cos d'una persona. «Jezabel, què hi fas aquí?» Una veu gruixuda, però amable, que venia des de darrere, va ressonar dins d'aquella cavitat. Es van girar i davant seu tenien un ancià que els interrogava amb la mirada, lleugerament encorbat, amb un posat expectant. Els fitava de dalt a baix, encuriosit. «Bona tarda, rabí», va saludar nerviosa Jezabel, abillat amb una túnica blava que ara xuta de color verd oliva, on sobresortia un nas tort com un garfi. L'home va dedicar un somriure a Itram. Ell no va tenir temps de tornar-li, que ja havia girat la cara cap a Jezabel. Se li havia esborrat aquell gest que volia ser de complicitat i simpatia i s'havia convertit en un retret per la seva amiga. «Què hi feu aquí?», va repetir. Ara em posat greu. «Ja saps que no es permet l'entrada a ningú que no sigui de la nostra comunitat», li va retreure el rabí. «Em sap greu, rabí, no me n'he recordat. Perdoneu-me, no tornarà a passar. De fet, ja ens n'anàvem», va dir mentre estirava i trempa el braç per sortir. Però aquell home s'estava dret al mig del pas i els hi barrava. I l'interrogatori continuava. «No crec que el teu pare li faci gaire gràcia saber que has vingut aquí amb ell. D'on veniu? On heu estat?» Jezabel vacil·lava i passejava la mirada nerviosa entre el rabí i ell. Va mirar a terra i va contestar. «Només hem fet un vol per la sinagoga i ara li acabava d'ensenyar el micbé, però...» Jezabel volia dir que ja se n'anaven, però el rabí va esclatar colèric. La va agafar per les espatlles i la va sacsejar mentre cridava. «Com goses passejar un estrany infidel i de mirada impúdica per unes estances tan sagrades i tan privades? Exigim el màxim respecte als nostres membres!» El seu to de veu s'anava endurent. «I tu, sense cap permís, goses trencar els nostres manaments! És la maledicció del teu nom! Déu sap les vegades que ho he dit al teu pare! Sortiu ara mateix!», va cridar. «Desapareixeu del meu davant!» A Jezabel i a Itram els van faltar cames per girar cap i coll i enfilar cap a la sortida sense ni gosar mirar enrere, no fos cas que el rabí s'ofengués i els fes fora de mala manera. Aquest és aquest punt, diguéssim, de conservadorisme que manté el rabí davant d'aquesta, com deia abans, voluntat que té Jezabel, ja marcada des d'aquest nom que, com us deia, vaig triar per aquesta ocasió, recordant l'esposa del rei d'Israel, d'Acab, que va introduir el culte al país a altres déus precisament per conèixer altres tradicions i altres maneres d'encarar el món i també d'adreçar-se a l'altre, que és important conèixer-lo i també saber què pensa, com resa i de quina manera s'adreça a les divinitats. En aquest punt que som, que tenim tota aquesta, podríem dir, connexió amb el món jueu a partir dels banys que baixen per aquestes escales i també aquesta estructura de la sinagoga, és on arribem pràcticament al final, perquè tenim el pont davant i és on hem d'abocar el gran protagonista que durant tota la novel·la i durant tot el recorregut hi és, malgrat no ser-hi, que és el pont que es va aixecant de mica en mica, aquest pont que és un personatge més al voltant del qual gira tota la història del pont dels jueus. Encarem, doncs, el final.